Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
Milions d'euros. Aquesta és la xifra que podria deixar d'ingressar l'Ajuntament de Sabadell arran de la suspensió de l'impost de la plusvàlua per part del Tribunal Constitucional. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, admet que deixar de percebre aquests ingressos situa l'administració local entre les cordes.
Està clar que tenim un problema, que algú haurà de pensar què fem. Insisteixo, no és un problema que només afecti Sabadell, afecta tots els ajuntaments i que pot tenir una repercussió molt gran a les finances municipals.
Des de la Cambra de Propietat, per la seva banda, es mostren satisfets de la supressió de l'impost, ja que el consideren injust de la manera en què estava plantejat.
Els majors de 70 anys que es vacunin de la grip rebran també la tercera dosi del vaccí contra el coronavirus.
Aquesta és la principal novetat de la campanya de vacunació en marxa des de fa poques hores a Sabadell. El conjunt del Vallès Occidental es compta amb 81.000 dosis del vaccí contra la grip, amb les quals es preveu arribar al 75% de la població de risc. Com a novetat, aquest any els docents se sumen als sanitaris i als majors de 60 anys amb malalties cròniques.
En esports, l'Estralpul Natació Sabadell masculí s'enfronta d'aquí una hora al Savona en els quarts de final de l'Eurocup.
El Rari Nantes Savona visita Canllong recordant la final de fa 9 anys en la qual els italians van revalidar el títol. El partit es podrà seguir al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar malgrat que el dia ha estat assolellat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Bona tarda. Després d'un matí d'ambient fresc, aquest migdia trobem a Catalunya ambient més agradable. De fet, a hores d'ara, la temperatura se situa en molts punts del país, entre els 15 i els 20 graus. Les més altes es troben cap al sector del litoral, on superem aquest llindar dels 20 graus, i a gran part de Catalunya trobarem aquest dimecres temperatures màximes entre els 20 i a tot estirar 22 o 23 graus. També pel que fa a l'estat del cel, tenim força tranquil·litat, predomina el sol, tot i el pas d'algunes bandes de núvols, i sí que observem que es formen alguns núvols d'evolució a punts de muntanya del prelitoral sud, on aquí no descartem que a la tarda pogués caure alguna udallada. També al final del dia, amb alguns punts de la costa, augmentaran els núvols baixos i també aquí podria arribar alguna feble precipitació al final del dia, indicis d'alguns canvis que ens arribaran més aviat ja a partir d'aquest dijous. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament de Sabadell podria deixar d'ingressar uns 15 milions d'euros anuals per l'anul·lació dels principals articles de l'impost municipal de la plusvàlua, una xifra que pot variar cada exercici i és que aquest impost es paga a raó de les vendes, les donacions i herències d'immobles que es fan. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, ha fet aquesta estimació l'endemà que s'hagi fet pública la resolució del Tribunal Constitucional. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La tinenta l'alcaldessa González ha reconegut que prescindir d'aquest impost suposarà un entrebanc per a les finances de l'Ajuntament de Sabadell.
L'únic que sabem és que el Constitucional ha dictat sentència. Ara també he d'esperar que el Ministeri d'Hisenda digui què passa, perquè estem tots els ajuntaments. Avui era una bogeria de trucades i que hi ha una afectació molt gran a les arques municipals. Vull dir que tenim un problema sobre la taula, que esperem que algú solucioni.
L'impost de plusvàlua, aprovat pel govern Aznar, s'aplica des del 2004 i després de la resolució del Constitucional, el govern espanyol haurà de replantejar-se si el reformular o l'elimina. Així ho ha apuntat l'adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell, l'advocat i fiscalista Miquel Àngel Vicente, qui ha celebrat la resolució del tribunal perquè considera que el tribut, tal com està definit ara mateix, és del tot injust.
És un dels impostos pitjor regulats de tot el sistema tributari que hi ha, tant des del punt de vista conceptual com des del punt de vista tècnic. Això ja n'hem fet diverses xerrades sobre aquest assumpte i realment aquest impost s'havia de reformar o suprimir, una de dos. Ja veurem com reaccionarà l'administració de l'Estat. Recordem que és un impost estatal, Per tant, ara sí que el govern ja no tindrà més remei que posar-se les piles i reformar definitivament l'impost tal com el va avisar el Tribunal Constitucional.
Vicente ha especificat que des de la Cambra de la Propietat no es neguen a pagar impostos, sinó que aquells que es paguin siguin justos i equitatius. En aquest sentit, l'adjunt a la direcció de la institució entén la preocupació expressada per les corporacions locals i reconeix que deixar de cobrar l'impost de plusvàlua suposarà perdre una font d'ingressos molt important.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La campanya de vacunació contra la grip s'ha posat en marxa a la ciutat amb una novetat destacada respecte a les anteriors, la seva vinculació amb la immunització contra el coronavirus. Totes les persones majors de 70 anys que faci més de 6 mesos que van rebre el vaccí contra la Covid-19 podran aprofitar la campanya per rebre també la tercera dosi, al mateix moment que s'immunitzen de la grip.
El Vallès Occidental compta amb 81.000 dosis de la vacuna de la grip. La referent del Centre de Distribució de Vacunes de la comarca, la infermera Carme Bernils, confia que els interessats en immunitzar-se creixerà després de l'èxit de la campanya contra el coronavirus.
I l'any passat ja vam tindre un repunt molt important de vacunació de la grip. Per tant, pensem que la tònica d'aquest any serà la mateixa. O sigui, si més no, l'objectiu principal d'aquest any seria aconseguir un 75% de la població a la qual va dirigida la vacunació. L'any passat no el vam aconseguir aquest llindar, però esperem que aquest any el puguem aconseguir.
Una altra de les novetats d'aquest any és que s'inclou la programació de risc del personal docent. Se sumen els sanitaris i els majors de 60 anys amb malalties cròniques. Els interessats en vacunar-se de la grip poden fer-ho demanant hora a la pàgina web d'atenció primària. No obstant això, des dels CAP també faran una cerca activa amb trucades a les persones que formen part del col·lectiu de risc, en especial els majors de 70 anys.
Aquesta campanya de vacunació conjunta arriba quan els indicadors de la pandèmia han tornat a empitjorar a la ciutat.
El risc de rebrot ha passat dels 14 punts la setmana passada als 59 i la velocitat de contagi ha passat d'estar per sota del punt al 2,45. Tot i això, a Sabadell ara hi ha 166.264 persones amb la pauta completa, un 75,8% de la població.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Ajuntament i entitats econòmiques sumen forces per convertir el mes de novembre en el mes de l'emprenedoria. La iniciativa oferirà més de 30 activitats dirigides a empresaris que vulguin iniciar-se a crear una nova empresa o tinguin una empresa emergent que vulguin fer-la créixer.
I entre la quinzena d'entitats que hi participen en aquest mes de l'emprenedoria hi trobem el Gremi de Fabricants, la xarxa Union, l'ESDI o els ajuntaments de Sant Quirze i Terrassa, a més de la Diputació de Barcelona. Per Montse González, tinenta d'alcaldessa responsable de l'àrea de desenvolupament econòmic, ha de ser una forma d'atreure talent a la ciutat.
El que pretenen aquestes activitats doncs, és donar suport conjuntament a l'emprenedoria, com deia, i impulsar la creació d'empreses al territori i atreure aquest talent emprenedor que a la ciutat en tenim molt. En total, el mes de l'emprenedoria recull, com deia, més de 30 activitats que es poden consultar en el web www.sabadellempresa, que veurem en pantalla, sabadellempresa.cat/més-emprenedoria.
Durant més de 30 dies de novembre s'oferiran aquestes visites, xerrades, tallers o formació en el sector de les empreses emergents. Per apuntar-s'hi només cal entrar a la pàgina que ha habilitat el consistori i s'espera que tinguin molt d'èxit per tal de fer-ho un esdeveniment fix a la ciutat, com apunta González.
Esperem que tingui continuïtat. Jo espero que sigui molt exitós i que pugui tenir continuïtat, sí, sí. Volem portar coses que vinguin a quedar-se, Arnau. O sigui que si va bé, doncs és estupendo, perquè sí, volem que tingui continuïtat.
La creació d'aquest mes de l'emprenedoria és un encàrrec fruit de la taula per al desenvolupament econòmic i la competitivitat de Sabadell.
L'Aeroclub de Sabadell ha constatat que la demanda per instruir-se com a pilot d'avions comercials no ha caigut malgrat la pandèmia. I és que les veus que deien que deixarien d'arribar avions després de les restriccions per viatjar cada cop se senten menys. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és una de les idees que ha exposat la directora general de l'Aeroclub, Cristina Biosca, en una entrevista a Ràdio Sabadell. Actualment hi ha 200 aspirants a pilot en formació pràctica i 90 en la teòrica. A més, aquest centre formatiu, un dels principals de l'Estat, està ampliant l'oferta de cursos amb un cicle superior de manteniment d'avions i helicòpters, també amb nous simuladors de vol, cursos d'aviònica i també de coaching empresarial.
Tenim també en marxa un curs de coaching empresarial des de la visió del món de la seguretat aeronàutica, perquè si et fixes, un pilot té que prendre moltes decisions en moments, a vegades, de molta tensió, de molt estrès, perquè bueno, pues té un falló de motor o li està passant alguna cosa dintre de la cabina que té que prendre decisions d'una manera tranquil·la però ràpida, no? Pues això dintre del món de l'empresa potser és un bon aprenentatge també.
Aquest ventall de possibilitats formatives és un dels factors clau per convertir l'aeroport de Sabadell en un gran hub aeronàutic. A més, també s'obriran empreses que treballin en buscar futurs sostenibles per al sector, com ara la implementació de bateries elèctriques als motors dels avions.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
En política, Ciutadans demana iniciar un procés per escollir un nou director per Ràdio Sabadell. La formació taronja presentarà la proposta en forma de moció al ple municipal de dimarts que ve.
Els liberals consideren que no es pot allargar més la situació de provisionalitat que s'arrossega des del 2016, quan es va reubicar i cessar l'exdirectora Montse Pérez. El portaveu Adrián Hernández acusa el govern municipal de deixadesa i paràlisi en la recerca d'un nou director.
Però veiem que les persones responsables que han d'enllegar el procés, que és el govern municipal, doncs no, o no té pressa o no té la intenció, doncs nosaltres dimarts doncs obligarem al conjunt de forces polítiques, obligarem també al govern doncs a que es posicioni si realment vol o no iniciar aquest procés de selecció del nou director o directora de Ràdio Sabadell.
D'altra banda, els liberals també proposaran que s'amortitzi el càrrec de l'actual cap d'operacions amb un sou de 54.000 euros. Argumenten que el seu nomenament havia de fer augmentar els ingressos en publicitat, però que no s'ha aconseguit.
I si ho fixeu, en aquests 5 anys han passat moltes coses a la ciutat. Hem tingut èpoques informativament molt potents, els anys de procés o la pujada del Sabadell al futbol professional. Però cap d'aquestes coses ha fet que la publicitat variï. Per tant, amb números a la mà, doncs l'amortització de la plaça de cap d'operacions, 54.000 euros l'any.
Des de l'executiu local, per la seva banda, han lamentat que s'assenyali un càrrec públic.
La nova portaveu de Podem Sabadell, Alejandra Sandoval, confirma que treballaran de nou amb Sabadell en Comú. Sandoval va ser escollida aquest dimarts al càrrec en una assemblea celebrada al Centre Cívic de Can Rull.
Sandoval ha estat escollida amb 52 vots a favor i dues abstencions. Aquesta pedagoga, psicòloga clínica xilena, va arribar fa més de 20 anys fugint de la dictadura de Pinochet. Té dos fills, es declara seguidora de Pablo Iglesias i reivindica el retorn als inicis de Podem.
Con necesidad de volver a estos podemos, a esos inicios de Podem que nos ilusionaron, que nos hicieron participar activamente y que consideramos que era la herramienta que posibilitaba el cambio y que daba la posibilidad de mejorar y construir, ¿no?, la situación y dignificar la vida de la clase trabajadora.
Ara la voluntat de la formació és iniciar una nova etapa i ser, diuen, un instrument real a la ciutat que faciliti la unitat i sigui il·lusionant. Constaten la necessitat d'augmentar la participació amb diferents actes i carpes informatives i fomentar l'acompanyament als moviments socials. Sandoval ha confirmat que treballaran amb Sabadell en Comú sense perdre la singularitat. El cercle Podem Sabadell de Cano, però, ha criticat l'elecció i assegura que no s'ha fet de forma transparent. Però Sandoval argumenta que la convocatòria de l'assemblea la va fer Podem Catalunya, enviant-la a tots els militants de la ciutat.
Avui també és notícia.
En successos, denunciat un home de 38 anys per conduir sense carnet.
Els fets han passat aquesta matinada a 3:15 al carrer Gustavo Adolfo Bécquer, cantonada amb Juan Valera, a Can Rull. Els agents de la policia van instruir diligències judicials contra l'home i van immobilitzar el vehicle.
Amazon posa en marxa un nou centre logístic a Montcada i Reixac.
El centre és un suport per la darrera milla, és a dir, l'entrega final al comprador, i les instal·lacions compten amb gairebé 13.500 metres quadrats. El nou espai de la multinacional estatunidenca pot acollir 180 treballadors i podria arribar a generar fins a 600 llocs de treball secundaris.
L'Arxiu Municipal ha recuperat una pel·lícula inèdita sobre la Festa Major de 1941 a la ciutat. Aquesta és la manera que han escollit per sumar-se a la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, que se celebra cada 27 d'octubre. El film, que es conserva als dipòsits des de fa relativament poc, va arribar-hi l'any 2020, gràcies a una donació anònima.
I la cinta es pot veure a partir d'avui al canal de YouTube de l'Arxiu de l'Històric de Sabadell. En les imatges, que es van enregistrar entre el 31 de juliol i el 5 d'agost de 1941, s'hi pot veure moments inèdits en moviment com la desfilada de carrosses i la batalla campal de confeti i serpentines en què van participar autoritats civils, militars i eclesiàstiques aquell any. El film està ben conservat, però no en té so, i en total hi ha 13 minuts d'imatges. Isabel Pardo, tècnica superior especialitzada en fotografia antiga de la secció Imatge i So de l'Arxiu, parla sobre la tasca de conservació del patrimoni.
I el que es va fer és habilitar una part de la Casa Ponsà amb uns dipòsits especials, amb una climatització i un control termohigrométric per mantenir aquestes pel·lícules en bodega, que es diu, O sigui, a temperatura òptima i humitat relativa òptimes.
El Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual va ser declarat per la UNESCO amb l'objectiu de reconèixer la importància històrica cultural del cinema. L'eslògan d'aquesta jornada és «La teva finestra al món». Pardo parla sobre el paper que han jugat els mitjans.
Que els mitjans audiovisuals són una finestra, perquè ja no només ens parlen de coses passades, d'esdeveniments que han succeït, sinó que permeten a les persones observar en directe esdeveniments als que no es pot assistir. I això doncs, ja forma part del dia a dia pràcticament de tothom arreu del món.
Conservar aquest patrimoni i assegurar que continuï sent accessible és l'objectiu obligat per a totes les institucions que se n'ocupen. Segons Pardo, són l'herència de la nostra memòria col·lectiva.
I no deixem la cultura perquè després de llegir una vintena de llibres contraris al procés independentista, l'historiador sabadellenc Jordi Serrano n'ha publicat un resum i n'ha desmentit els arguments a l'obra La proposta punk per Catalunya. No hi ha futur, no hi ha proposta, diu Serrano, abocant els Sex Pistols i el seu No Future.
Entre els llibres llegits s'hi compten els de la corresponsal de Le Monde Espanya, Sandrine Morel, o també de Ruiz Domènech, Mendoza, Castro o Coscubiela. D'aquest últim en dona un exemple que està en desacord.
Per exemple, Joan Coscubiela diu que és una immoralitat que es paralitzi la presó i l'exili, a la presó i l'exili durant el franquisme, no? I jo dic que no. Sí, la presó i l'exili, pels que estan empresonats i pels que estan exiliats, sempre és fotut. Sigui l'antifranquista, sigui el d'ara, o sigui al llarg de la història de Catalunya, que hi ha empresonats i exiliats a totes les etapes de la nostra malaurada història, no?
Serrano hi observa un to desqualificatiu general, però també la banalització de la repressió franquista o l'adjectiu d'irracional pels partidaris del procés.
Fa 10 anys hi havia un 13%, 13-15% de gent que era independentista, els republicans eren poquets, i ara resulta que hi ha un 80% de gent que és republicana i un 50%, 48-52%, que és indep. Bueno, això no és perquè tothom s'hagi tornat boja, sinó perquè hem passat una sèrie de coses amb la qual la gent ha pres unes decisions.
Per Serrano és tan racional ser independentista com voler pertànyer a Espanya. En el llibre rebat cadascun dels arguments que ha trobat dels contraris a la independència de Catalunya i assegura que, a més, ho fa amb un estil pensat per passar-s'ho bé i per riure.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Calma tensa a l'illa de La Palma un mes i una setmana després de l'inici de l'erupció del volcà Cumbre Vieja. Els veïns de Tazacorte veuen com fa 4 dies que el riu de lava es troba aturat dins del seu municipi després de destruir una pista de tennis i tallar l'accés al cementiri. No obstant això, són conscients que tot pot canviar en qualsevol moment.
Tot i que els experts parlen d'una trajectòria que allunyaria la colada de la població, els veïns no acaben d'estar tranquils. Així ho ha apuntat Carlos Acosta, professor durant 40 anys de l'Institut Ferran Casablanques i resident a Tazacorte. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres pensem, i si ve cap aquí? I sí, és una expectativa de no saber el que passarà d'aquí a una hora, perquè aquest volcà dona sorpreses, contínuament està... Ara es veu que no només n'hi ha una boca, però colades hi ha 10 o no sé quantes, perquè això es tanca, el cono volcànic es tanca i doncs versa les colades per tot arreu.
A la incertesa relacionada amb la lava s'hi ha de sumar la derivada dels constants terratrèmols. Segons Acosta, no els abandona la por perquè els habitatges no aguantin els sismes. Amb tot, els veïns de Tazacorte es preparen per una possible evacuació i ja tenen les maletes fetes.
Fora de Sabadell i la comarca.
L'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, denunciarà la magistrada del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya per detenció il·legal.
Els fets s'han precipitat aquest matí quan Costa s'ha negat a declarar davant dels jutges del TSJC. L'exdiputat de Junts, conjuntament amb els membres de l'antiga mesa, estan investigats suposadament per desobeir el Tribunal Constitucional amb dues resolucions. Segons el mateix Costa, que ha exercit d'advocat ell mateix, considera que l'ordre de detenció era il·legal i recusarà la magistrada instructora.
El Tribunal Constitucional tomba el segon estat d'alarma.
El principal motiu és que el govern de Pedro Sánchez va impedir el control per part del Congrés dels Diputats i el va delegar en competències a les comunitats autònomes. El tribunal no qüestiona la necessitat d'allargar les mesures, però sí el marc normatiu utilitzat. El juliol passat, el tribunal també va declarar inconstitucional el primer estat d'alarma decretat al març de 2020.
Només el 36% dels catalans utilitzen el català de forma habitual.
Així ho ha revelat l'informe anual de Plataforma per la Llengua, que destaca que s'ha perdut més de 500.000 de catalanoparlants des de l'any 2005. A més, 8 de cada 10 canvien de llengua quan algú els parla en castellà. El president de la plataforma, Òscar Escudé, afirma que ens trobem en una situació d'emergència lingüística i que cal canviar de xip.
Vaga al sector públic demà dijous.
Transports, escoles i sanitat tindran serveis mínims. L'estabilització del personal interí i l'elevada temporalitat de l'administració són els motius que porten a aquesta aturada. Els sindicats denuncien que hi ha taxes de temporalitat d'un 30% i en alguns casos més dels 50 a les plantilles. El govern ha dictat un mínim de 2 docents per cada 4 classes d'infantil i primària i d'un per cada 3 a l'ESO.
I el Parlament demana al govern una modificació del protocol dels Mossos sobre la utilització del FOAM.
L'objectiu d'aquest canvi és minimitzar el risc de ser lesiu. La Comissió d'Interior de la Cambra Catalana ha aprovat avui una resolució en aquest sentit acordada entre Comuns, Esquerra i Junts. Les llançadores de 40 mil·límetres hauran d'utilitzar-se amb l'autorització de la persona que exerceix el comandament del dispositiu. En canvi, però, s'ha rebutjat una moratòria de FOAM com proposaven els Comuns.
Esports.
El Natació Sabadell disputa d'aquí uns minuts l'anada dels quarts de final de l'Eurocup de waterpolo masculí davant el Rarinantes Savona. Quim Colet recupera el montenegrí Dusan Vanisevic de cara a aquesta cita.
Recuperem el Bani, encara que té que jugar amb una màscara, i sabent que és una final i que no serà definitiva perquè en realitat hem de jugar dues finals. Aquesta a casa, però sabem que independentment del resultat que hi hagi, el segon partit serà la final d'aquesta final.
Serà la reedició de la final de l'any 2012 que es van endur els italians. Connectem amb la piscina de Can Llong. Última hora, Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs ambient de waterpolo aquí a la Bombonera de Can Llong a poc més de mitja hora perquè comenci aquest partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup entre l'Astralpul Natació Sabadell i el Rarinantes Savona. Ara, com comentaves, tots dos equips reediten la final del 2012, d'ara fa 9 anys, en la qual el conjunt italià va revalidar el títol de campió després de guanyar en el global l'eliminatòria, tot i perdre la tornada aquí a Can Llong per 8-6. Duien 5 gols de renda els italians en aquella eliminatòria. Enguany, l'Astralpul ha passat dues rondes prèvies en aquesta Eurocup. En canvi, el Savona ve de caure a la tercera ronda de classificació de la Champions League. Un partit per cert, que començarà a les 8 en punt i que podreu seguir des de 5 minutets abans al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Avui aquest Astral Punt Natació Sabadell Rari Nantes Sabona es pot veure en directe aquí a Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau, n'estarem pendents. I del waterpolo anem al futbol, perquè Diego Cavallo pot ser la gran novetat del Sabadell per rebre diumenge l'UCAM Múrcia a la nova Creu Alta. El lateral esquerre ja s'entrena amb la resta del grup passant pàgina a la lesió soferta.
Va patir-la fa 6 setmanes al coll i va recaure fa un mes a Algeciras. Des d'aleshores el salmantí s'hi recuperava i ara ja ha tornat a estar a disposició d'Antonio Hidalgo. El dubte és si entrarà als plans del tècnic arlequinat aquesta setmana en el primer partit de la història entre el Centre d'Esports i l'UCAM, o haurà d'agafar rodatge abans de fer-ho.
Ha parlat d'aquest partit avui en roda de premsa un altre dels defenses que ha patit una lesió aquest curs, Iago Indias.
De fet, el central ni tan sols s'ha entrenat a la Lliga perquè la lesió va arribar durant la pretemporada, però ja va anar convocat diumenge passat a Palma. Igual que el capità Aleix Koch, ahir al programa Hotel Suís, Indias també ha defensat avui a ultrança la idea de l'entrenador Antonio Hidalgo, que torna a estar qüestionat.
Vamos a una, estamos con el míster a tope en lo que, en la idea que propone. De hecho, si una de las cosas por las que los jugadores nuevos venimos, en mi caso en particular, pues venimos aquí, ves, por la idea de juego, ¿no? Al final, yo como defensa me gusta salir desde atrás, tener el balón, que el equipo sea protagonista, estar el mayor tiempo posible en el campo contrario. Y bueno, el equipo no está ganando no por el sistema de juego, sino porque no nos está dando a nivel individual de cada uno.
L'ex del Castellón també ha assegurat que no tornarà a repetir-se una primera meitat amb la intensitat i l'actitud de diumenge passat a l'Estadi Balear.
Debut per emmarcar Derfan Seina com a palista del Club Natació Sabadell. Tan sols 24 hores després d'aterrar a la ciutat, l'indonesi va ser clau en la primera victòria de l'equip nedador en guanya la divisió d'honor masculina de tennis taula.
El club va guanyar 4-3 al Sosmàtic Badalona del jugador sabadellenc Ferran Brugada. De fet, l'asiàtic va tombar l'expalista del Natació Sabadell i també va ser clau al decisiu punt de dobles. Jordi Oms, president de la secció, explica com es va forjar aquest fitxatge internacional.
La persona amb qui vam contactar és en David Jacobs, que és un esportista paralímpic, medalla de plata olímpica, vull dir, molt jugador, i ens va recomanar aquest noi, que és del seu club. Aquest noi és més jovenet, però ho vam enfocar també que seria, té el nivell apropiat i que seria una bona experiència per ella, doncs, per ell, doncs, competir a Europa i
de més. A més de jugar al primer equip, Seina també reforçarà els entrenaments de l'escola de tenis taula. La divisió d'honor s'atura ara al Natació Sabadell fins d'aquí a dues setmanes, quan rebrà el Publimax Cai Santiago Saragossa a Canllong.
La ratxa de 3 victòries consecutives de l'Oar Gràcia femení a plata s'ha vist frenada. Les sabadellenques rebran dissabte el Mislata buscant tornar al camí del triomf després de claudicar, venent molt cara la derrota a la pista del líder.
Un Elda prestigio que de moment compta tots els seus partits per victòries. Si bé les gracienques fins i tot van arribar a posar-se per davant en el marcador a terres alicantines d'entrada a la segona meitat. Al final, però, derrota de 4, 28-24 del conjunt verd i blanc. Clàudia Marrugat, jugadora de l'Oar, confia que a jugar aquest dissabte al carrer Bocaccio pesi en el desenllaç final.
El Mislata sempre és un equip que ens posa molts problemes. Aquest any també sembla que va pel camí, però nosaltres hem de començar ja a marcar territori i fer que el factor camp ens ajudi com ens està fent fins ara. I ja està clar, començar per guanyar aquests partits de casa, treballant-los com els estem fent i sense que se'ns escapin.
En cas de guanyar dissabte, a les 6, el grup USA Mislata, el Gràcia femení, encadenarà 3 triomfs consecutius a casa.
El futbol sala Sabadell femení ja ha estrenat el seu caseller a la segona divisió. L'empat de dissabte contra el Mataró permet a les arlequinades oblidar el 0 que portaven fins ara, si bé tampoc ha deixat un regust massa dolç dins del vestidor. Tot a les portes de rebre aquesta setmana al Ripollet. Xavi Colomer, bona tarda.
Bona tarda. L'equip creualtenc va fregar la victòria, però el joc de 5 de les maresmenques va funcionar i a les acaballes va arribar aquest 4-4 final. Malgrat tot, el tècnic Xavi Muñoz alerta les rivals. L'evolució del futbol sala Sabadell femení és innegable.
Els primers partits competíem, però encaixàvem massa i no marcàvem, però competíem. Hem fet el salt de qualitat en encaixar poc i anar marcant un dels més un 10% de les ocasions que tenim. I ara estem en aquell punt, això, de que bueno, qui vulgui guanyar-nos haurà de treballar molt. I això també fa que la gent s'animi i les jugadores estiguin més animades i vegin que, ostres, el treball dona el seu fruit.
Amb el primer punt al Sarró, les arlequinades esperen trobar la primera victòria dissabte a 6:15 a Cal Balsac davant el Ripollet.
Fins Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimecres 27 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.